El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Molt bon dia, són les 9 i 19 minuts. Estan escoltant la ràdio municipal de Sant Cugat, com sempre a aquesta hora, la tertúlia del gall del monestir. Avui en companyia del Rogeli Padró, molt bon dia.
Bon dia.
Del Víctor Alexandre, molt bon dia.
Bon dia.
I del Domènec Miquel, que tot just ara s'acaba de seure aquí a l'estudi.
Bon dia.
Molt bon dia també. Comentàvem fa des d'unes quantes setmanes el tema del procés participatiu aquí a Sant Cugat. La setmana passada vam desgranar alguna de les propostes, dels paquets, diguéssim, que havien fet arribar en aquests pressupostos participatius. Eren 955, que avui ja coneixem que d'aquestes un 52% d'aquestes propostes ciutadanes han estat validades pels tècnics municipals. Com deia, el 52% d'aquestes propostes, aquestes 500 concretament, han estat acceptades i es debatran en els tres tallers de debat, el 4, l'11 i el 17 de juny. El resultat final d'aquest taller serà prioritzar 16 propostes sobre espai públic, 14 sobre mobilitat i 12 sobre cultura, promoció econòmica o innovació. Com deien, s'han donat a conèixer al Consell de Ciutat i la idea és aquesta, que en surtin aquest grapat per poder tirar endavant després les votacions i escollir quins són els projectes que, com deien, el pressupost era aquest 1 milió d'euros, més un altre, perquè com que l'exercici del 2016 ja l'hem començat, faran doncs possible tirar endavant aquests pressupostos. La polèmica també ha anat una mica servida per part doncs, del Partit Socialista perquè ha retirat les propostes que havia presentat. Des de l'Ajuntament se'ls va dir que com a grup polític consideraven que no havien de fer aquestes propostes i demanaven una ratificació i que les fessin en nom de Ciutadans. Per tant, aquí tenim sobre la taula, primer, doncs, que tira endavant, com deien, aquests pressupostos participatius, ja amb aquestes, diguéssim, aquestes temàtiques ja filtrades, i de l'altra, doncs, una mica que comentaven en una altra tertúlia és si els partits havien de fer o no ús d'aquests pressupostos participatius en tant que han d'estar destinats a la participació activa de la ciutadania. Què en penseu de tot plegat, després d'aquest rotllo que he fet aquí per començar?
Jo no estic tan segur que això hagi de ser així realment, eh? És a dir, no sé si els partits aquí, en aquest cas, hi tindrien això. Crec que està molt bé que sigui una cosa de la gent, que la gent la senti seva. Quan hi inclous els partits, sempre hi ha reticències, saps? No sé, crec que és... Ja hi són, els partits, ja treballen. Però en aquest cas específic, jo no dictaria cap sentència en aquest sentit, però no estic gaire segur que... O no estic segur que sigui adient aquesta intervenció partidista.
Vull afegir una cosa, que el tema ha estat també denunciat per Esquerra Republicana Més, vull dir que són els primers que van... I m'ho he deixat, vull dir que després és veritat que des del Comissionat de Participació se'ls ha dit, compte, entenem que aquest procés de participació ha de ser ciutadana.
Si l'obres, doncs fas un pas enrere tu i deixes que la gent agafi el protagonisme. No? Els partits ja hi són, l'Ajuntament són, en definitiva...
Els partits són l'Ajuntament.
I tant. Bueno, de fet, són l'Ajuntament.
Són l'Ajuntament. Sí. Per tant, si tu fas una cosa de participació ciutadana que ha de col·laborar amb l'Ajuntament, diguéssim, els partits no poden estar a una banda i a l'altra. Estan a una banda, que és la banda de l'Ajuntament. I no pot ser que siguin les dues bandes.
Clar,
Jo entenc.
Bueno, és com anar a una mani i després ser doncs, conseller.
Jo estaria molt d'acord amb això també que diu el Domènec. De fet... hi han hagut moltes comissions, el Domènec Miquel ha estat a moltíssimes i massa vegades la paraula final l'han tingut els propis polítics o el propi pressupost. Allò de dir, és que clar, el pressupost per tirar endavant aquest projecte que després de debatre's a nivell ciutadà resulta que és l'Ajuntament o en aquest cas els polítics qui han de decidir el què i com, no? Si es fa o es tira endavant o no. Clar, això per primer cop passa a la nostra ciutat, un moment en què ja es demana la participació ciutadana i a més al darrere hi ha un pressupost. Home, això ja té cara i ulls, vol dir que la veu del poble, la veu de la gent que hi participa, en aquest cas els 500 i escaig que han fet les propostes i les propostes que han sortit, doncs poden tirar endavant i pot haver un final. Això és fantàstic. Jo trobo que la participació ciutadana, jo l'entenc així i d'aquesta manera.
Pot ser escoltada, vol dir.
Exacte.
Perquè si no hi hagués aquest pressupost, seria allò de... Bé, prenem nota per prendre mesures i això s'eternitza. En canvi, hi ha un pressupost i el que en surti d'aquesta proposta general ciutadana, doncs es pot materialitzar. Això sí que és bo.
I tant.
Sí, no es podrà fer tot, però hi ha unes coses que sí que es podran fer. Sí.
És que jo donava per fet que era de la participació del poble, no? Quan jo vaig fer la meva aportació a la plaça de Lluís Millet, no em vaig plantejar en absolut que també col·laboressin els partits polítics, no?
És que no... Sense fer d'advocat del diable, el que ells entenen o el que jo almenys recullo pel que hem publicat nosaltres a Coa.cat, d'alguna manera també ells han vinculat propostes de ciutadanes, l'únic que ho emplacen amb el nom del PSC en aquest cas, i tot i que se'ls ha recriminat això amb el Consell de Ciutat, i ells han decidit lliurement retirar les propostes que havien fet com a PSC.
Perquè no ho fa un militant del PSC?
Això és una...
És la
discussió, entenc, que ha esdevingut el propi Consell.
El problema està, diguéssim, en què els partits polítics ja tenen un mecanisme de diàleg amb l'Ajuntament, que és el ple. I, per tant, ells poden presentar propostes sempre que vulguin.
És que les han de presentar.
Sí, perquè en canvi, en canvi, els ciutadans no podem fer-ho, això. Per tant, el dia que el toca el ciutadà, toquen el ciutadà, no toquen els partits, que ja té el seu propi vehicle.
Exacte.
I ja té el seu propi manera de fer. Em sembla,
Però si el partit deia que es fan portaveus del que fa la seva militància...
Tots els partits, entenc, fan de portaveus dels ciutadans.
No de la seva militància, de la seva militància i del conjunt de la població. Llavors no val.
No, home, però el PSC segur que es feia portaveu del que havien proposat els seus...
El PSC ho feia com a PSC, nosaltres entenem que el PSC parla en nom del PSC, no parla dels ciutadans, i ells fan arribar unes propostes, entenc que des de la seva lògica, que es recullen de motivades del que ells consideren que són problemàtiques. Aquest és el tema, el nom qui ho presenta...
Però és que no cal, certament no cal que el partit ho faci, però això que diu el Domènec, és a dir, és que tota la legislatura, que la gent que ha votat els partits, els que siguin, espera que els seus partits facin propostes en benefici de la ciutat. Per tant, no cal, en aquest cas no cal. Ara, això no treu que, atès que els partits estan formats per persones, doncs cadascú, amb el carnet que tingui, si és militant d'un partit, presenti les seves propostes personals, ciutadanes, perquè se li demana com a ciutadà, no com a membre d'un partit X, que aporti, si és que vol, una proposta per la millora de la ciutat.
El PSC ha sigut l'únic partit que ha presentat alguna proposta o algun altre també?
Crec que quan ho coneixíem aquesta setmana a través d'Esquerra Republicana amb aquesta denúncia...
Però està bé que l'hagi retirat, això està bé.
Sí, no, en aquest sentit el Pere Soler ha dit que amagar l'origen de la proposta del PSC o de qualsevol altre partit els semblava que no era coherent i que per tant el més lògic és retirar-les perquè evidentment no havien... des del seu punt de vista tampoc han de canviar, diguéssim, el nom del titular d'aquella proposta perquè així sigui acceptada. Des de l'honestedat, ells diuen que la retiren perquè no trobarien sentit fer-ho amb un altre nom. Entenc que Esquerra Més, i em sap greu perquè no tinc ara aquí l'altra notícia, diria que era el PSC i Ciutadans també, diria que eren els altres que havien presentat el...
Sí.
Vaig assegurar-me, perquè
crec que
després em sap greu quan no som
crec
rigorosos
que,
amb...
Sí. Ciutadans crec que ho va fer abans del PSC, del PSC.
Diria que la denúncia, ara buscaré de seguida.
Mateix, i escolta, si tenien necessitat de fer aquestes propostes, per què no les han fet en un altre ple?
Sí, clar.
És que les podien haver fet en qualsevol dels plens que hi ha hagut o en qualsevol dels plens que vindran.
Clar, Domènec, però els partits saps que a vegades es volen fer notar.
Sí, és clar.
I aprofiten alguns partits especialment.
Clar, és la teatralització i el protagonisme.
Carregaven contra Ciutadans, exactament. Ciutadans i PSC per presentar aquestes propostes als pressupostos participatius. Teníem aquesta primera part d'aquest procés. Ara ve una altra d'important, i ho comentàvem amb el regidor, el comissionat de participació, el senyor Joan Puigdomènec. Una altra part interessant serà el treball, perquè clar, una cosa és deixar la proposta en una urna o digitalment, o fer-la arribar a través de l'ordinador, i l'altra ja és arremangar-se una mica i posar-se a la feina. També serà interessant veure aquí realment qui s'interessa, qui no. Tampoc és una obligació, vull dir que la gent pot tenir idees i després no saber desenvolupar-les, vull dir que això també entenc que és lícit.
Bueno, però llavors l'Ajuntament té cada departament corresponent als seus tècnics per a poder estudiar, fer un estudi d'aquells projectes o d'aquelles propostes que ha fet a la ciutadania, aquelles que són més votades, i que es facin exactament com, per exemple, ho ha pretès una majoria, posem per cas, doncs a vegades no sempre m'imagino que és possible, en tant que tècnicament, i aquí no parlem de l'àmbit polític, tècnicament, doncs, a vegades hi pot haver algun petit problema, no? Però amb petites modificacions jo crec que els tècnics, al marge de l'aspecte estrictament polític, poden i han de treballar per tirar endavant també aquests projectes. No cal dir que el polític de torni serà present, suposo, en aquest cas els que governen l'Ajuntament. Però jo proposo, vaja, i em sembla que hauria de ser així, que la cosa hauria d'anar de la proposta ciutadana als tècnics de torn de l'Ajuntament, que són gent prou preparada, entenc, per a poder tirar endavant aquests projectes.
Són els que han de veure la viabilitat d'allò que proposa la gent, perquè a vegades la gent, clar, com diu el Rogeli, no té coneixements tècnics de tot allò, té la idea, creu que allò s'hauria de millorar, s'hauria de fer una millora en algun terreny, però clar, no sap com s'ha de fer, i a vegades no sap els inconvenients que no es veuen, però que hi són, i que a vegades des de fora sembla tot molt fàcil, i quan ets a dins veus que realment hi ha unes complicacions, hi ha uns problemes d'ordre divers, i que cal ajuntar aleshores entre el qui fa la proposta i el que hi entén, per dir, doncs, això es pot fer tal com ho dius perfectament, o s'ha de vehicular d'una altra manera. L'important és que allò més o menys es pugui fer, i si el pressupost ho permet, com més coses es facin, millor, clar.
Doncs, com dèiem, aquesta ja tindrà lloc el dia 4, 11 i 17 de juny, en aquests tallers, que com dèiem, serviran també molt bé per dirimir a nivell tècnic les propostes, si tenen viabilitat o no, i si poden arribar a l'última part del procés, que ja serà validar-les per la resta de ciutadania.
Amb allò que vam dir, una vegada jo vaig, no vaig tenir temps de dir que s'acabava ja el nostre temps, era les 10, però allò que vaig dir és que em sembla important perquè que en els autobusos, igual que en els ferrocarrils catalans, apareix el nom de la parada, on la propera parada, dels autobusos, quan vas a dintre de l'autobús, no tothom sap on va, igual que els rètols del carrer i de les carreteres han d'estar pensats per la gent que no sap, no coneix la carretera, no pels que la coneixen, els que la coneixen ja no miren els rètols, per tal que la gent no es perdi. Doncs en aquest cas també, perquè jo m'he trobat alguna vegada pujar a l'autobús i dir-li al conductor que m'avisarà quan arribem a tal lloc,
allò tan típic que
i dir-me que no. Jo comprenc que que potser els diuen no es pot parlar amb el conductor, no?
Sincerament desconec els autobusos.
Bé, perquè teòricament
hi ha altres ciutats, sí. A Barcelona tenen avisos sonors i visuals a les parades,
sí,
dins de l'autobús.
Abans, antigament, hi havia uns cartells que deien no prohibir, bé, ho deien en espanyol, prohibir hablar con el conductor, no sé, no? I la palabra soez i no sé quantes coses. I escupir en el suelo.
Escupir en el suelo. Parlar, I està conduint i diu arribada, tal, ho diu el mateix i no s'ha
de veure per res. No, però a veure, no, també ho entenc.
Però una cosa, que vull dir que hi ha sistemes, per exemple, a Barcelona la majoria de línies, si no el 100%, hi ha funciona igual que els trens. Hi ha avisos sonors i visuals de la propera parada és Plaça Catalunya, el que sigui.
No, jo entenc això perquè per això no vaig dir res, vaig pensar bé. Sí, evidentment, en el factor humà depèn de la persona, no? Hi ha persones que són més amables, altres que no. Ara entenc també que el conductor va allà i ha de conduir.
Sí, sí.
Si ha d'estar pensant que un de la fila 4 li ha dit que l'avisi quan arribi a no sé on, el de la fila 2 que li ha dit que no sé què, que quan arribi... Clar, dius, escolta, jo he d'estar pendent d'això, he d'estar pendent del trànsit, perquè si hi ha un problema, la culpa serà meva, no?
És una imprudència i, és molt i ha estat sempre molt habitual.
Clar, per això...
de demanar...
Sí, home, si l'autobús va buit i va sol i va el conductor i tu, mira, és una altra cosa, però comprenc que si va més gent, per això seria bo que per poder deslliurar el conductor d'aquestes responsabilitats i d'aquestes coses hi hagi, la tècnica ho permet, que digui propera parada i aleshores saps quan has de baixar, no? Perquè si no coneixes els carrers, el lloc on vas, dius, no sé on he de baixar. Clar, i ara també he vist coses, jo vaig veure una vegada a la Rama del Celler, i vaig fer una columna a Cugat.cat per això, una conductora d'autobús que venia parlant pel mòbil. Arriba, que és el final de la parada, arriba, gira fa un gir i s'atura al final. Baixa la gent, ella continua parlant. I l'autobús està aturat una estona, perquè està el temps que no sé, tenen una marge de temps per estar aturats en el final i després tornen a iniciar el trajecte. Parlant per telèfon tota l'estona. Però no era un problema, perquè veies que reia, devia parlar amb algun conegut, molt bé. I arrenca, arriba el moment de marxar, arrenca i continua parlant. I va continuar fent maniobres, es fica per la Rambla del Celler, direcció Francesc Moragues, amb el mòbil. I jo vaig quedar esfereït.
Escolta, jo vaig llegir aquest article teu... I saps si ha tingut alguna conseqüència?
Em consta que una regidora de... Em sembla que era la de... podria ser mobilitat, això afecta mobilitat o què era? O...
Sí, això, sí, mobilitat.
Van dir que... no, clar, parlarien amb l'empresa perquè això és un perill. Sí, és d'una inconsciència, em sembla.
I és denunciable, eh? A mi em consta que això és denunciable i, a més a més, que es prenen mesures des de l'Ajuntament. Es posa en contacte amb l'empresa concessionada, en aquest cas, i realment es prenen mesures, eh?
Però si és molt fort.
Inclús si va programar un article, l'autor hauria de saber si això ja ha tingut una conseqüència.
Jo, evidentment, no deia noms, veia una senyora que conduïa.
Escolta, gràcies al teu article, aquesta senyora ha tingut...
Vaig dir l'hora, deia l'hora...
Almenys advertida, no?
La línia, l'hora i la línia.
No sabia qui era, perfecte.
Sí,
però, mira, i això és una cosa que és un problema, perquè moltes vegades, diguéssim, quan es fa una denúncia a l'Ajuntament, del tipus que sigui, després no reps cap mena de comunicació. I això penso que és una falta d'educació tremenda per part, diguéssim, de l'Ajuntament. Perquè... A veure, teòricament la llei diu que quan tu ets part interessada en un expedient, doncs has de ser informat. I evidentment, si tu fas una denúncia, ets part interessada, perquè si no, no hauries fet la denúncia. I no pot ser que després doncs, no se't doni cap satisfacció respecte a la teva denúncia. No?
És que allò, a més a més, no hauria seguit cap procés sense tu.
Exacte.
Ets tu qui l'inicia. I si l'interessat, el primer, el que inicia allò, no sap resultats... És com si penses allò on ha anat, oi?
Clar.
Jo vaig fer per la via mediàtica, és a dir, a través d'una columna, d'un article, però és que em semblava molt fort perquè ja no era un instant, era una cosa, un moment de dir, escolta, ara truco que estic conduint. No, és que era absolut, com si estiguessis a casa teva.
Sí, una conversa llarga.
Clar,
sí,
estàs assegut.
I no de feina.
No,
una conversa de llarga
jo
no de feina.
Dic una cosa, ara no sé l'equipament dels autobusos, però cada vegada més hi ha càmeres de seguretat a tots els transports públics. Vull dir, algú que s'arrisqui, ho dic ja, primer, a banda de posar en perill la gent que hi va dins de l'autobús, vull dir que això crec que és el primer que s'ha de tenir en compte. També hi ha possibles amonestacions, entenc jo, multes, denúncies per part de la mateixa empresa, si un autobús va equipat amb càmeres de seguretat, que no sé si és en el cas dels autobusos de Sant Cugat, vull dir, també ho ha de tenir en compte un en aquest cas aquesta conductora o el conductor d'autobús que sigui, perquè pot tenir ràpidament conseqüències. I dic que no sabem si era si era una trucada professional o no de l'empresa, perquè jo m'hi he trobat alguna vegada que els mateixos caps per organitzar tenen normalment un sistema de walkies de radiofreqüència per poder coordinar-se si hi ha una avaria d'un autobús, si hem de canviar una ruta, però jo també he vist trucades de telèfon a nivell... A mi no em semblava jo que fos algun amic o algun parent a qui trucava, sinó que rebíem trucades directament de l'empresa. Vull dir que compte, perquè potser és una corresponsabilitat o una irresponsabilitat compartida d'uns i altres. Però, vull dir que això és...
Mm-hmm. Si és una conversa, és una norma concreta que diu pim-pam, pim-pam, tu.
Bueno, no ho sabem, canvi, Jaume.
Vull dir que doni la volta i que arribi... Home,
però, no, ho trobo, no ho sabem, no, perquè no sabem de què parlaven, vull dir que ara fem, no, però, també especulem.
Això, però... No, això encara seria... No sé si és més greu.
Per això ho dic, Clar. Vull dir que seria potser encara més greu.
No, però és que, a veure, l'empresa el que no pot fer és trucar a un conductor quan està conduint. Això d'entrada, perquè el mòbil, primer, el conductor no ha de tenir el mòbil, ja l'hauria de tenir...
Bueno, amb sistemes de mans lliures n'hi ha els que vulguis, sí, al mercat. Va,
però és que, a més a més, el que no pot ser, que això no m'ho semblava perquè ho vaig observar, perquè vaig veure que era una conversa absolutament distesa, es nota quan algú parla amb una certa tensió, o ho veus a les cares, ho reflectim, oi? Quan estàs relaxat... No passava res quan estava l'autobús aturat. Uh-huh. Ja era això, molt bé, dius, estic aquí descansant i en lloc de baixar, estirar les cames, estic parlant. Val. Uh-huh. Però és que venia parlant per telèfon i se'n va parlant per telèfon. Suposant que això, que sembla molt recambolesc, que fos l'empresa que estava parlant amb ella, home, això és terrible de dir, bé, anem parlant amb el meu conductor i ell va conduint pel carrer parlant pel mòbil, per favor.
En qualsevol cas és una responsabilitat, sigui quina sigui la...
Un autobús que porta persones allà dins, per favor, clar.
Jo, abans d'acabar, volia dir, i tirar una mica endarrere del començament de la conversa, és tan fàcil, estava pensant en la gent invident, per exemple, que puja als autobusos, als transports públics, aquesta gent, que com ho fan? Han d'anar preguntant, han d'anar acompanyats d'algú. Per tant, jo crec que la primera mesura que s'hauria de prendre és aquesta, és sonoritzar-ho i cada estació, com es fan al metro, com es fan en els
trens. És que a mi m'estranya que no s'hagi aplicat en Sant Cugat, i vull dir que sempre anem capdavanters amb molts temes de Smart City i tal, vull dir que si tens com Sabadell i Terrassa ho tenen, vull dir, a les línies hi ha els avisos de sonors i visuals, m'estranya que aquí, ja et dic, ho desconec perquè no he pujat, crec que no he pujat mai, a excepció d'alguna cobertura informativa d'algun autobús, no he pujat mai en un autobús de Sant Cugat en funcionament.
En els tramvies de Barcelona sí que hi és, em sembla.
Sí. I els busos, també. I els autobusos de Barcelona també.
I Sabadell i Terrassa també?
Sí. Tenen els avisos acústics i visuals. Sí.
I després una altra cosa que és molt poc coneguda, que és un sistema d'atenció al públic que es diu els ulls de la ciutat, que a través d'aquest mitjà l'administració està obligada a respondre. Els ulls de la ciutat és un sistema informàtic a través del qual pots entrar a la denúncia, va directament a l'oficina d'atenció ciutadana, l'oficina d'atenció ciutadana la deriva al departament corresponent i el departament corresponent està obligat a donar resposta a aquella denúncia. El que passa que aquest és un, almenys el que jo conec, més directe i eficaç. És molt poc conegut i s'utilitza relativament poc. Però, no sé, jo ho dic perquè si algú ho fa a través d'aquest mitjà, jo l'he provat, l'he fet servir, i tens resposta positiva, negativa, t'agrada més, no t'agrada tant, però hi és. L'altre, doncs, és el que deia el Domènec abans, doncs, a través d'una instància, doncs, moltes vegades no respon.
Doncs una pregunta, el tema del Víctor, que comentàvem, d'una banda el tema de fer arribar a l'administració les possibilitats i mecanismes que tenim, i l'altra, les persones invidents, com s'ho fan? És una pregunta. Més coses d'aquí a la ciutat. Res, molt breument de Festa Major, tenim a Pregoner, el club de rugbi Sant Cugat. Penso que és l'any passat també vam tenir el Joan Païssa, també des del món de l'esport. Sí. I aquest any repeteixen, en aquest cas, escollint Pregoner de Festa Major, el club de rugbi Sant Cugat, i que tindrà, doncs, aquest protagonisme especial el dia del pregó, dimarts, diria que és 28 de juny, el primer dia de Festa Major, des de la plaça de la Vila, doncs, donant el tret de sortida a aquesta Festa Major.
El Castell de Foc, se sap on es fa, enguany? no?
Encara no tenim oficialment el programa. Crec que en breu, en uns dies, ja el tindrem i podrem desvenar encara més. Coneixíem el tema del canvi d'ubicació dels arrossos, alguns concerts que tindrem, que ja n'hem parlat aquí.
No sap la reacció dels veïns autèntics de la plaça Barcelona, que han dit: nosaltres ens quedem aquí, fem el nostre arròs com fem tota la vida, i que la gent en vulgui.
Jaume, jo esperava, jo entenc, tu vius a la plaça Barcelona, però...
A Barcelona, sí.
Sí, a la plaça Barcelona mateix.
Els veïns, però...
Vale, doncs jo esperava que tu ens diguessis realment l'ambient que respira allà, perquè no ho saps.
Jo dic, ara han fet la fira del
barbó. Sí, faran l'alternativa.
Mil de persones, que la gent tan tranquil·la...
L'organització va dir 8.000 persones.
Sí.
8.000 persones va dir la...
Jo tinc una proposta, una proposta.
Roger.
Fer una fideuà paral·lela.
Fideuà.
Escolta, a mi la fideuà m'encanta, tu. Ho dic perquè m'agrada. A mi l'arròs està molt bé, i les cuques aquelles, l'arròs de sempre... Però fer una fideuà al mateix dia, a la mateixa hora, en un altre àmbit, home. És que ara, clar, jo ho entenc, està massificat.
Però has de parlar amb els autèntics de la plaça Barcelona.
Està massificat, és massa gent, tothom allà aglomerat. Segurament que anirà millor, o ja ho veurem, no? Perquè el canvi d'ubicació podria ser que sí. Segur que tindran més solet, també, potser, no? Els tocarà més el sol, i entre la paella i el solet que aquest dia farà simpàtic.
A la plaça Barcelona, segons on et tocava...
Allà, déu-n'hi-do. Sí, allò era una caldera, bullint.
Jo havia menjat, però allò en siam calent,
Però ells...
És immenjable, en siam calent.
Sí, que és el que és.
Però
bueno, no sé, allò de la fideuà, jo ho llenço. Una fideuà alternativa o no tan alternativa, paral·lela.
El que sí que veig és que les nits a la fresca... El claustre s'ha ampliat notablement aquest any, i està bé perquè
tenim el programa aquest any, li hem donat forma, que és la nit al descobert, que plegarà totes les activitats d'estiu, entre elles també les lectures a la fresca, i d'alguna manera estan incloses, i li han volgut donar tot una mica de...
Les lectures es faran al claustre?
No.
No, dic les activitats en general del centre, els hem donat aquest paraigües, que serà la nit al descobert, si no recordo malament, i que dona paraigües una mica entitat a totes les activitats de nit. La setmana passada feia una mica de befa, de broma, i sense intentar ferir ningú, però al final de la tertúlia, després m'ho van comentar, amb el tema de... Sempre tenim el tema dels sorolls aquí a la ciutat. Vaig dir que ja començava la temporada forta, teníem un cap de setmana ja interessant, amb la Fira del Vermut, amb la Nit de l'Art, que de fet van patir una mica la pluja sobtada, crec que no la teníem prevista, però bueno, ja és l'època, a la Nit de l'Art. I continuem aquest cada setmana, tenim la Nit en Blanc, també el tema del comerç, i ja comença així la temporada forta. Ho dic perquè tenim aquest paraigües de les activitats culturals que hi haurà durant l'estiu, i de les propostes, i vull dir, i a part, ens passa una mica, que ja comencem amb ara la Nit en Blanc, també a proposta del comerç de la ciutat, i que obrien les botigues fins a les 11 de la nit, si recordo malament, també amenitzat amb d'altres activitats. Jo no sé si aquest any participes en les lectures de la fresca, Jaume.
No ho sé.
No ho saps,
no,
però això...
Jo aquí veig la programació,
Sí, però no.
I es veu que, pel que deia el Víctor Alexandre, el que preguntava...
Sí, no, les lectures hi són, per això li preguntava als homes...
És que no sé si els lectors ja ho saben.
En diversos llocs.
A mi no m'han dit res.
Al Parc Ramon Bernils, a la plaça Pep Ventura, a la Magí Bertralot, a la plaça Magí Bertralot...
Les de sempre.
I a l'Espai dels Castanyers del Jardí del Monestir. I veig que hi ha Shakespeare, no?
No, perquè la plaça Pere Sant, diguéssim, esclar, com que hi ha les races del mercat,
sí,
ara no es poden
no fer.
Amb la qual, diguéssim, és allò que hem discutit tantes vegades, que els veïns hem perdut una plaça, però bé,
abans es feia allà, també.
Tot sigui en benefici dels paradistes, és clar.
Sí, fins i tot s'utilitzava alguna de les cases d'allà, al balcó, al primer pis, sobre les voltes aquelles.
Que feia molt bonic,
Feia bonic, perquè incorporaves allò a l'escenari.
Sí.
I veies la senyora que regava les plantes i tot allò, era, clar, formava part de l'obra.
Al preguntar-me si participo, que si participo, i m'agrada que ja ha quedat incorporat definitivament com un acte sant cugatenc pur, és el màrtir Cugat. que es farà en el claustre, sí, que és un marc esplèndid.
Sí, sí, sí.
En el marc del claustre, fer-ho en el mateix lloc del claustre, amb la escenografia que hi ha, amb les torxes... Amb,
guanya molt l'espectacle.
Molt, molt, molt,
sí, bonic. L'entorn és preciós.
Jo m'agradaria que la gent se n'adonés, perquè és verdaderament la història... bueno, significada o no.
L'història no.
És igual.
És la invenció que ha fet el Jaume A sobre de gent que no té res a veure amb
l'història. No és una invenció, és una suposició.
Inspirada.
La sabem, la realitat. La sabem, la realitat.
És pura ficció, pura ficció. Pura ficció.
Bé, però és molt bonic. I m'agrada aquest any que, a més, la dirigeix un santcugatenc, basant-se en la mateixa muntatge que hi ha hagut fins ara.
Qui la dirigeix? Perquè Salvador Fité plega. El Xavier Tor.
És maco perquè... és un santcugatenc actor molt conegut i que ara agafa la torxa de dirigir l'obra basant-se, ja dic, perquè serà molt...
Home, però tenint en compte que és el pare Abat, jo crec que ho havia de fer ell, això,
Oi que sí?
El Xavier Tor és el pare Abat.
El personatge que interpreta és un mandala.
Doncs alguns dels exemples també d'aquestes nits d'estiu que van des del jazz fins al cinema a la fresca, fins a les lectures a la fresca, fins a d'altres,
l'òpera
al Liceu també a la fresca, tindrem també les visites nocturnes que també es fan durant l'any al claustre.
I només falta el sexe a la fresca,
Sí, això ja és... no sé si s'ha de programar.
Sí, serà sense dir-ho. Faltar el programa.
Això perquè al voltant dels jardins del monestir de vegades, que no hi ha cap mena de problema. No està programat, però es pot veure, sí.
És el programa alternatiu.
Això la rampa del celler, però...
Això serà el programa alternatiu.
Bueno, allò és com allò, per anàvem a les fosques, doncs aquí és un altre clan.
Doncs ens queden 10 minuts per arribar a les 10 del matí. Simplement per omplir algun tema del que ara també centrarà molta de l'agenda informativa dels mitjans, que seran les eleccions. Tenim, diguéssim, ara dos fronts oberts. Un és el de Madrid, que bueno, ja segueix la precampanya habitual per alguns. Precampanya que fa 6 mesos que dura.
És un front de plantilla, aquest.
Exacte.
Aquest és el sempre.
I tenim, després, una altra situació al Parlament de Catalunya que, de moment, a dia d'avui, encara sembla que no acaba d'avançar, que són aquests pressupostos. Ahir semblava que intentava seduir Junts pel Sí a la CUP.
No seduir, nova... convèncer.
M'agrada més la paraula que va fer servir l'Ara, que era Junts pel Sí intenta seduir la CUP, perquè em sembla molt...
El màxim que podia fer, una cosa incomprensible.
És en respost també, i en respost amb una bateria de propostes que continuen sent les mateixes. Les mateixes, crec, des del minut zero. Per tant, tampoc vull ara posar aquí sobre la taula l'ombra del dubte d'aquest pacte des del minut zero, però continuen reivindicant la pujada o la recuperació d'alguns impostos, dic, per part de la CUP, que a mi em sembla que he sentit aquest argumentari des de l'inici del govern, de la coalició, del suport, volia dir, de la CUP respecte a Junts pel Sí, que això no ha canviat. Per tant, ens fa una mica de basarda a molts periodistes. No sé si tindrem un altre escenari d'eleccions aquí poc.
Que a més,
a més
els periodistes us apallissen, vull dir que aneu tan guard que aneu per allà a Gràcia, perquè...
Aquest és un altre tema, és l'escenari que encara
han
continua...
Han rebut alguns, i han rebentat càmeres, vol dir que...
A mi personalment anar a unes altres eleccions em semblaria insuportable,
Doncs no hi hauria més remei que fer.
Unes eleccions catalanes un altre cop, per favor.
Però sembla... és que la CUP que intenta és rebentar-ho tot, vull dir, també...
Bueno.
Home, i tant.
Però jo que deia és que tampoc estan demanant...
Van firmar un contracte que deia que els pressupostos havien d'acceptar, vull dir, això entrava en el contracte i gràcies a això van defenestrar a l'anterior president.
El que passa que quan han entrat
si ho han firmat s'ha d'acceptar.
Però quan han entrat els detalls, com per exemple el de l'IRPF a les persones que tenen més propietats o són més riques, clar, això per ells era, jo crec que era important. Han arreglat tot el tema de la gent que, o sigui, han baixat els pagaments les persones que més ho necessiten. Això s'ha arreglat per la part baixa, no? O ja estan d'acord i el govern ha fet un gran esforç, Junts pel Sí. Però per la part alta, diguéssim que és un tema que també els interessa. A veure, els que més tenen... jo ara ja al marge de si hi ha CUP o no hi ha CUP. al marge de tot això, els que més tenen són els que més han de cotitzar, i això hauria de ser així, el repartiment hauria d'anar per aquí.
Això no és un motiu per no fer no votar.
D'acord, però ells parteixen d'una ideologia potser més marxista, més comunista, si tu vols, més radical.
Que les pressupostos no s'aprovaran i el procés se'n va fer punyetes. N'estan conscients i ho proposen. Vull dir que aquesta és la iniciativa. Fixa que tots ho escrivien. El Baños per què va dimitir com a president? I el David Fernández? I els altres ja no hi són. Els que tenien més carisma i més nivell polític dintre de la CUP...
Però també has de tenir en compte que llavors que tenen un sistema rotatiu i que l'estada dels personatges...
En David sí que ja plegava per...
A la cúpula té una durada determinada, que potser jo pel meu curs és massa curta, però el David estava fent una feina...
Una gran feina.
I el Baños també.
I el Baños.
Estaven fent una feina molt interessant, i són gent molt preparada, gent que posaven contra la paret a vegades el propi sistema i els propis polítics.
Però amb un raonament i amb una lògica.
Des de la seva òptica es pot entendre. No. I, però clar, aquesta gent són... Ara ja estan en un altre àmbit, ja no els tenim. Tenim altra gent, més o menys radicals.
Però si han firmat un acord, aquest acord s'ha d'acceptar. I s'ha de tirar
el que
endavant.
Penso que tampoc... La CUP... Jo crec que Junts pel Sí ja coneixia una mica el company de viatge,
no,
en aquest
no
cas.
No,
jo crec que sí.
Vull dir que
un xec en blanc em consta a mi que no l'han signat mai, tampoc.
Vull dir jo que no sé políticament és si ara tota l'última composició que ha fet l'Esquerra Republicana i Junts pel Sí per atendre la CUP i no ho accepten. Per exemple, un altre partit s'hi pot afegir i és vàlid o no? Si Catalunya sí que es pot dir que nosaltres aprovem els pressupostos,
sí que, clar,
podríem
sí,
fer-ho.
Això sí, sí. Tothom s'hi pot afegir. Sí,
doncs
sí.
Jo no entenc com un partit d'un nivell tan similar com és Catalunya sí que es pot, no ho posa.
Però serà difícil això, perquè em sembla que les seves posicions estan com molt clares i difícilment...
Jo crec que és el que diu el Víctor, ara seria una estupidesa haver de tornar a fer eleccions. Home. I el pas que anem, mira, es faran,
S'hauran de fer. Sí, no, el tema dels pressupostos és un tema vital, és un pas necessari per tirar endavant el procés.
I la Junta d'Economia del Junqueras dona una versió tan clara que diu si no s'aproven els pressupostos, molts dels temes que la CUP proposa, sobretot el tercer sector, no es podran tirar endavant. I els pobres continuaran de tenir sense aquesta...
Doncs
Catalunya sí que es pot ocupar.
Aquests són els més perjudicats.
Escolteu, jo m'hi poso i endavant.
De totes maneres, les declaracions que va fer l'Anna Gabriel no anaven en el sentit, diguéssim, de tercers sectors ni gent més pobra, sinó que anaven en el sentit de pressupostos sobiranistes, que és molt diferent, I aleshores, a veure, em sembla que els diners surten d'on surten i són els que són. I tu no pots augmentar el dèficit, perquè si augmentes el dèficit, algú te l'ha de pagar. Quan tu no tens diners i gastes més del compte, algú t'ha de deixar els diners. I per tant, clar, això es fa difícil, no?
Doncs faltarà veure, ja vam dir que alguna de les... des de Junts pel Sí sí que van... no ben bé acceptar, però diguéssim que van incorporar algunes de les mesures per evitar aquesta esmena de totalitat dels pressupostos per part de la CUP. Per exemple, el tema dels CAPs, de tornar a reobrir algun CAP, també hem vist gestos que jo crec que han anat precisament la línia del que ha demanat la CUP durant aquests pactes, i ho hem vist ara amb el plantejament sobre els hospitals privats que formaven part del CISCAT, o per exemple també amb el tema de les escoles privades segregades per sexe. Veurem com es dibuixa això i si arriben a algun enteniment. Jo deia, també una mica en plan fent broma, sobretot per la carrera d'eleccions que portem en els últims 3 anys, dic que encara potser veurem algun escenari similar si és que no arriben a algun acord i s'aproven aquests pressupostos.
A mi em semblaria vergonyós, de debò, em sembla vergonyós si es fa les eleccions anteriors, parlant de 18 mesos, d'un procés de 18 mesos, que això no es pugui arribar ni al final gairebé dels 18 mesos, que primer hagi d'haver unes altres
eleccions. Però aquests 18 mesos...
Em sembla un frau.
També, i els 18 mesos també, perdoneu, ja sé que el Carles Puigdemont va dir que la data era simbòlica, el tema dels 18 mesos justos, d'acord. Però també és veritat, i jo crec que és per les dificultats d'uns i altres, aquest número no acaba de baixar mai.
No,
estem sempre sobre l'escenari dels 18, continua des del desembre.
Hores i hores, el president de la Generalitat i el conseller d'Economia estigui parlant amb simplement amb parlamentaris de la CUP hores i hores i no arriben a cap acord. Que doncs... s'hi posi el mateix president, perquè fins ara hi havia intermediaris que posaven al nivell de parlamentari i de parlamentari, no? Però que el mateix president i el conseller de Finances estigui dedicant-hi tot el temps necessari i surt aquell senyor amb aquell aspecte que no tinc res a discutir, però una cosa que dius, anar al Parlament d'aquesta manera, per ètica i per educació, vamos,
però de quina manera?
De prohibir-ho.
Bueno, ho deixarem aquí.
Amb unes barbes de frare caputxí.
En Tarradellas prohibia fins i tot que els periodistes anessin sense corbata i a l'estiu amb pantaló curt.
Recorda que anècdota del Xirinacs, que tenia una entrevista amb en Tarradellas i escolta, estava esperant allà quan arriba i el veu un bol mocut i diu, mossèn, diu, ja veig que va d'excursió, quan torni vingui amb el veu.
Rogeli Padró, Domènec Miquel, Jaume Pla, Víctor Alessandra, gràcies per haver vingut. Jo vinc en corbata i americana a la propera tertúlia.
Adéu-siau.
Bon dia.
El gall del monestir.